Són les 4 i 6 minuts, és dimarts, és 25 de gener de 2022 i ja està assegut amb nosaltres el senyor Xavier Trias. Com està, senyor Trias?
Molt bé.
Ho veig molt bé, realment, no?
Sí, que estic bé. La veritat és que jo sempre dic que tenim uns tallers de reparacions molt bons.
Sí.
I m'han fet de tot, però estic bé.
És una cosa bastant habitual que quan algú està durant molt de temps a la primera línia de la política i després se'n va, quan te'l tornes a trobar, el veus molt millor sempre.
Bueno, depèn. Si m'haguessis agafat fa un any, doncs m'haguessis vist pitjor.
Ja.
Perquè vaig agafar el coronavirus, vaja, dos anys, vaig agafar el coronavirus, vaig tenir un quiste sinovial, vaig tenir un aneurisma d'aorta, és a dir, m'han fet tot de coses.
Però ara
en canvi, ara estic perfecte.
Està perfecte, eh? Molt bé. Enyorança una mica o no, senyor Trias? De la primera línia política, dic.
No. Bueno, enyorança relativa. A mi el que continua excitant-me a moltes coses que veig de la política que em fan enfadar.
M'imagino. Anem a parlar una mica de tot això, no?
Sí, em fan enfadar.
Sí, què és el que més el fa enfadar en aquests moments?
La desunió de la gent. La filosofia de que jo crec que la política ha canviat i la gent normalment vol destruir l'adversari. I això em posa negre.
Ja. La desunió de la gent es refereix a la desunió de la política, la desunió dins els partits, la desunió...
La desunió en general, és a dir, per mi no és comprensible que Junts per Catalunya i Esquerra no trobin punts en comú d'anar junts. Per mi és molt decebedor que Junts per Catalunya i el PDeCAT no vagin junts. Per mi és molt trist que la senyora Chacón hagi d'inventar una cosa que es diu
Centrem.
Per mi, que la senyora Marta Pascal vulgui fer no sé què, que l'altra... Bueno, és que tot això a mi em sona amb una situació molt estranya. I encara que hi hagin diferències molt importants entre el món independentisme i el món que no és independentista, a ponts d'entesa i de fer les coses, doncs s'han de fer, perquè jo he viscut a l'època d'en Pujol, doncs, escolta'm, jo moltes de les coses que he fet en sanitat i en l'Ajuntament també les he pogut fer establint col·laboracions amb els socialistes.
Clar, clar.
I, per tant, quan això no pot... Quan això es converteix en situacions tancades que la gent, no, escolta'm, aquests no, aquests sí, bueno, això és fatal.
Què és el que va dinamitar els ponts? Què és el que va acabar amb aquella manera de fer política, senyor Trias?
Bueno, jo crec que... És a dir, el que s'ha donat és una situació molt estranya perquè la gent no reconeix els errors i el que ha passat, no? Jo em fa gràcia, vaja gràcia, una gràcia especial, pues quan sento que hi ha gent que diu la transició ha sigut un èxit. Jo dic, bueno, un èxit. És veritat que Espanya, que Catalunya, pues des del punt de vista de la sanitat, de l'ensenyament, d'universitats, de recerca, des d'un punt de vista de la Unió Europea, de la unitat de la moneda, pues tot això és una història dels últims anys d'èxit. Però quan tu mires i dius si a Catalunya què li ha passat, pues el que consistia que havíem de fer una Constitució que donés una sortida als problemes que tenen els territoris que se senten nació, pues això no ha funcionat.
El famós cafè per tots, no?
Sí. I una persona que és l'heroi de la transició, que és el senyor Suárez, pues se'l va encarregar. I va haver un cop d'estat. Sí, sí. La gent no ho recorda. I jo dic, home, i algun dia s'aclarirà quins són els inspiradors i instigadors d'aquest cop d'estat, perquè ningú es pot creure que això era un senyor que estava boig, que era el senyor Tejero, no? Això no és així. I tot el que ha anat passant, pues, passa perquè s'ha donat aquesta situació estranya, no?
Certament, però és veritat que després d'aquesta sensació, diguem que va haver-hi una manera de fer que possibilitava el que vostè deia. És a dir, que vostè tirés endavant alguns acords al capdavant de la conselleria amb el suport d'altres i després, diguem que aquell intent es va dinamitar.
No, possibilitava fer moltes coses perquè, en el fons, pues, vam decidir entre tots fer moltes coses. Jo he estat en el govern d'en Pujol. En Pujol era dels que creia que Catalunya havia d'ajudar d'una manera especial a modernitzar Espanya i que havíem d'ajudar i que havíem de fer coses, i ho fèiem. Però, diguem la veritat, i aquí potser ens vam equivocar tots, no? És a dir, nosaltres explicàvem, nosaltres anàvem a Madrid per buscar un nou sistema de finançament o tal, i tornàvem i dèiem, escolta, ha sigut un èxit, tal. Bueno, l'èxit...
La famosa política del peix al cova.
Sí, l'èxit era que no havíem de tancar la barraca, no? Aquest era l'èxit, eh? L'èxit era que podíem continuar tirant, perquè ens arreglaven una miqueta. Però la solució no s'ha donat mai, no? I va haver una persona que va donar un cop de porta important i que jo crec que a partir d'aquell moment tot ha sigut molt més complicat. És quan el senyor Aznar va tenir majoria absoluta. Jo recordo que el va anar a veure un dia el president Pujol amb un informe del senyor Gullol i del senyor Bayona, i que era, escolta'm, com ha d'evolucionar l'autogovern a Catalunya? I va dir, escolta'm, no hi ha més transferències, això s'ha acabat. Aquesta història, escolta'm, tu tens un problema i és que Catalunya se t'ha quedat petita i, escolta'm, si vols tenir poder, doncs, escolta, entra en el govern de l'Estat i deixa't d'històries de Catalunya, no? El president escriu, diu, aquest home ens menysprea, I jo crec que a partir d'aquest moment les coses no van anar bé, no van anar bé, no? No van anar bé, Es va intentar fer coses... Si tu vols canviar la Constitució, si tu vols canviar l'Estatut, s'ha demostrat tremendament que la Constitució necessites les forces de l'Estat. L'Estatut també al final acabarà amb una votació a nivell de l'Estat i per tant necessites, pues, lo que deia el Guerra, le vamos a pasar, i l'afinarem, no? I el resultat final és que ni la Constitució ni l'Estatut acaben responent a la voluntat d'autogovern que tenim tots nosaltres, no? I això, pues, crea un problema, que decepa la gent, i la manera d'actuar a partir d'això, que és dir, anem a refermar-se, si això acaba amb una cosa que és... No, escolti, vostè manifestis, faci el que vulgui, fa un referèndum, el reprimirem. Pues això crea el que ha creat una situació molt difícil, la gent se'n va a posicions extremes i les coses pues no funcionen.
Mira que li vaig a preguntar, la culpa de tot ho té Madrid? Perquè no, en el seu discurs, responsabilitat en tot moment, el que ha fet... el govern del Partit Popular, efectivament Alfonso Guerra, i no diem que no sigui així,
Nosaltres ens podem equivocar.
La meva pregunta és més, en què nosaltres ens hem equivocat a Catalunya?
És de no quadrar-nos abans.
I de què hauria servit?
El que passa és que no sé si hagués servit d'alguna cosa, perquè quan vas allà i veus l'ambient que hi ha, pues veus que us havies creït, no? Bueno, és un problema educatiu que no és a curt, és a llarg termini.
Artur Mas, a l'inici de tota la qüestió del procés, va dir una cosa que després va quedar com un segon terme, no? Deia, se'n recorda quan parlava de les grans majories, sí, no? I situava aquelles grans majories en un 70 o un 80% de la població, no? No ha estat aquí una mica el quid de la qüestió, que arribats a un determinat punt s'ha tirat pel dret sense comptar amb una majoria realment...
No, es va tirar...
indiscutible, no sé si la paraula tampoc seria indiscutible, no?
Es va tirar pel dret perquè qui estava davant li és difícil fer un pas al costat. És a dir, ja li va passant a l'Artur, li ha passat al president Puigdemont. És a dir, jo encara recordo el president Puigdemont volent fer una cosa important, que era de dir, escolta, convoquem eleccions i no fem la d'ull.
Yeah.
I recordo les expressions airades de molta gent d'Esquerra, de gent de la CUP, però també de la gent dels Junts per Catalunya.
Sí. Recordem determinades declaracions, aquella famosa tarda.
Escolta, una cosa tremenda.
Sí.
Alcaldes i gent, escolta.
Alcaldes i molt importants, el de la Seu, per exemple.
Jo no podré tornar al meu poble, perquè, escolta...
Sí, sí.
La vida... Però, així i tot, jo sempre dono la culpa d'una manera especial als de Madrid, perquè si el senyor Rajoy hagués dit que si es feien a les eleccions ell no aplicaria el 155, doncs haguessin fet eleccions i no hagués passat tot el que va passar. Però el senyor Rajoy no ho va voler fer, però de cap de les maneres. I això que va rebre pressions de gent important, intentant, de gent molt conscient, de gent seriosa, de gent no només del meu partit o de gent d'Esquerra o de gent del món nacionalista, sinó que gent socialista van estar apretant perquè es sortís en aquell moment a dir que no aplicaria el 155 si es feia. Mm-hmm. Després tot això... Les coses, quan tibes la corda, llavors, si això no va, això crea una explosió, i el que hem viscut és una explosió i una situació molt estranya, perquè si no hi hagués hagut repartiment de faves, si no hi hagués hagut tot el que hi ha hagut, si no hi hagués hagut el ficar la gent a la presó o tal, probablement tot hagués funcionat diferent.
Senyor Trias, el que ha passat ho sabem tots, i efectivament cadascú ho explica una mica maquillat en base als seus interessos, les seves informacions, una mica tot plegat.
No és pels interessos, és per com ho ha viscut cadascú.
Exacte.
No tothom ho viu igual.
No, també els interessos marquen molts discursos, no? Seria absurd dir-ho d'una altra manera, no? En qualsevol cas, amb tot el que ha passat, no? Ho dic per no mirallar-nos, i justament tornant al primer minut de la conversa, no? Com vostè parlava de que cal crear ponts, a vegades, fins i tot entre la mateixa gent dels mateixos partits, no? Mm-hmm. Amb tot el que ha passat, amb tot el que hem vist que ha passat, mm-hmm, quan encarem el futur de Catalunya, creu que ho estem fent bé, això?
Bueno, no ho sé perquè no hi soc.
Home, i és igual que estem tots. No,
però a la cuina no hi soc.
Ah, a la cuina no. És molt diferent el que es diu a la cuina del que es diu després...
Home, jo crec que... Què s'hauria de fer ara? I que potser s'està fent, i jo no ho sé. Què és el que s'ha de fer? Home, el que s'ha de fer per part de l'Estat i per part de la Generalitat, sense publicar-ho, és
parlar
d'una manera discreta, no la taula de negociació, que és important, la taula de negociació, però la taula de negociació ja has d'anar quan ja saps per on aniran les coses. El que no pot ser és anar a una taula de negociació i no saber ni quin és l'ordre del dia, ni... És que haurem de pactar l'ordre del dia. Dic, no, però escolta'm. El que s'ha de fer és aclarir què es vol fer, no? Què es vol fer, Nosaltres tenim un problema, diu, escolta, és que no li donarem la independència. Jo dic, home, jo tinc molt clar que no ens donaran la independència, I dic, escolta, el que hem de fer és no ser dependents. El que hem de fer és no ser dependents. I dic, i per tant, escolta, jo vull saber què farà vostè, què ens oferirà, què està disposat. I dic, escolta, hi ha coses que no són difícils. Per exemple, una persona que fa la seva feina ben feta, però que jo no estic d'acord amb la fórmula, jo dic, home, la zona franca, que és el pol industrial més important del país, pues, escolta'm, que el presideix l'alcaldessa de Barcelona, jo era l'alcalde de Barcelona, i llavors el ministre d'Economia en nombra un delegat que és el que mana. Jo dic, escolta'm, això no ho entenc, perquè vostès, sense fer res especial, vostè podria dir, escolti, el delegat de la zona franca el nombra el president de la Generalitat. Ja està. Mira si és senzill. Diu, no, ho volem fer nosaltres. Ho vol fer vostè perquè vostè no vol que tinguem aquest poder.
Complicitat, en definitiva, no?
Bueno, complicitat, confiança... Complicitat i tenir les coses clares de què té lògica i què pot ser una lògica discutible. Jo dic, escolta'm, que el delegat del govern de l'Estat a Catalunya naixin de nombre un i no sigui el president de la Generalitat, que és el representant de l'Estat a Catalunya, això no s'entén. Que dius, no, és que necessitem una persona que... Bueno, però no pot ser que aquesta persona tingui un rang protocolari superior al dels consellers. I dic, però que no veu que és una humiliació, això? Hi ha hagut èpoques en què a Madrid es creava una certa situació especial. Jo sempre dic que jo he tingut, quan era conseller de Sanitat, un ministre que li tinc un gran apreci.
Qui era el ministre, aleshores?
García Vargas.
Sí.
Un gran apreci, un cavaller, un senyor, però una persona que quan es va jubilar el delegat del govern de Sanitat, que era el Jacint Reventós, jo el vaig anar a veure i li vaig dir, escolta'm, ja et vull demanar de que, escolta'm, jo sóc el teu delegat, escolta'm, no posis ara tu aquí un delegat.
Sí.
I em va dir, oye, tienes tu razón. No tiene sentido esto.
Si anem a la pura definició de les institucions, és que és així, efectivament.
No tiene sentido.
Sí.
Pues són coses que en ocasions són petites, però que són molt importants.
Senyor Trias, per parlar una mica de tot, no? Jo ara em passaria ja només parlant d'aquest tema fins a les 6.
Jo també.
Ja, podem repetir. La trobada tantes vegades com vulgui. Vostè no para de fer referència, efectivament, a la seva experiència al capdavant de la conselleria.
Sí.
Ostres, quan veu tot això de la Covid, perquè això és una patata calenta per qualsevol persona que dirigeixi...
És molt
difícil. Ja no només una conselleria, un govern, no? Perquè sobretot quan estàs gestionant una pandèmia de la que no se saben moltes coses, no? I de mica en mica anem avançant. Com ha viscut vostè tota la gestió de la pandèmia, tant des del punt de vista espanyol com català?
Aquí tothom és savi.
Ja.
Perdona'm, ara estaré fatal, perquè ja dic que tothom que li posen una escarxofa davant,
sí.
Però resulta que és el que en sap. El que en sap són els tècnics i el conseller de torn. Jo crec que han fet el que havien de fer. En ocasions pues, diràs això amb un error, això... no és un tema en contra del que diu la gent merament sanitari, perquè és un tema que les decisions que prens tenen una transcendència econòmica.
Absolutament.
Que foten en l'aire sectors i per tant, això, poca broma, no aquí. Aquí, a França, a Itàlia, a Bèlgica, això és un problema, A més, és una pandèmia que durant una època ha evolucionat d'una manera molt greu i ara està evolucionant d'una altra manera. Jo crec que s'ha de reconèixer que s'ha demostrat a tota Espanya, però jo crec que a Catalunya d'una manera especial, de que el sistema sanitari aguanta situacions
tremendes.
Sí. Perquè el que s'ha viscut dintre els hospitals, dintre la primària...
Total, eh?
Pues ha sigut tremendo i han sigut capaços d'aguantar-ho. Ara ve una feina diferent, perquè... Ara, això... jo crec que la pandèmia, pues, dintre de poc, pues, desapareixerà com a pandèmia i tindrem una situació, pues, que com que ens hem infectat tots o hem estat vacunats, pues, escolta, pues, queda una tranquils. Situació pues, vaja, tranquil·la, quedarà pues, sí. Diferent. Ara, aquí hi ha un problema. Tot el sistema sanitari ha quedat sacsejat d'una manera importantíssima i durant molt de temps pues, t'escoltes a la gent i ja dic, home, és interessant perquè jo que sóc del món de la sanitat, pues, tothom està d'acord que, escolta'm, els metges estan mal pagats, les infermeres estan mal pagades, escolta'm, es necessiten més recursos, es necessiten més no sé què. Jo dic, escolta'm, però després no hi són. No hi són aquests recursos. I, per tant, l'Estat central o s'ho agafa en sèrio i posa els diners que es necessiten a tota la... a tot, no només a Catalunya, a tota la xarxa sanitària, o estem fent un disbarat, perquè hem creat unes expectatives, els hem dit que eren molt macos, hem sortit a aplaudir-los, hem fet no sé quantes coses, i jo dic, però escolti'm, però la realitat no és aquesta. La realitat és que la gent està esperant que això funcioni d'una manera diferent. I funcionar d'una manera diferent vol dir que si tu poses diners en el sistema sanitari, has de tenir molt clar, i els que ho saben són els consellers de sanitat, no és el d'economia, ni és el, has de tenir molt clar amb què et gastaràs aquests diners. I has de ser capaç d'explicar tu en el teu executiu de que aquests diners no van a sac trencat. És a dir, una teoria que hi ha... Bueno, tant fiques, tant gasten. I jo dic, no, és veritat. La sanitat d'aquest país és una sanitat seriosa, que fan les coses ben fetes i nosaltres no malbaratem els diners. És a dir, el que gasta Catalunya, Espanya una mica més, però el que gasta Catalunya respecte al producte interior brut en sanitat és aproximadament el 5%. Uh-huh. Espanya el 6,5%. Bueno, estem això. I això, comparat amb els països del voltant, gastem molt menys que els països del voltant, perquè a més és respecte al nostre producte interior brut, que també és més baix que el d'ells.
Clar, clar.
Per tant, jo dic, escolta'm, tenim la sort de tenir una bona sanitat, una sanitat que no és cara, que jo crec que està força ben gestionada, sempre i després ve un i et diu, escolta'm, però roben el paper de vàter. I dic, bueno, sí, sempre hi ha l'exemple que no sé què, per ridiculitzar. I dic, no, escolti'm, això es gestiona molt bé. Jo, de broma, jo dic, tenim uns centres de reparació extraordinaris.
Sí, sí, ha començat l'entrevista dient això.
I tenim uns mecanismes de prevenció i de creure en la salut pública que molts no hi creuen. Hi ha gent que està en contra les vacunes, hi ha gent... Escolta, la salut pública és molt important. I a mi, reconec que em posa una mica neguitós aquests tan progres que estan tot el dia amb la dieta, el no sé què, no sé quantos, i que després no posen les vacunes. Jo dic, escolta'm, però tios, a veure si som tots capaços de ser solidaris i d'entendre que la sanitat no és qüestió d'un. La sanitat té un component importantíssim de solidaritat entre tots, entre petits, mitjans, grans, rics, pobres... Escolta'm, la solidaritat és bàsica.
Ha dit vostè una cosa interessantíssima. Ha dit moltes coses interessantíssimes. Hi ha hagut una que ha passat ràpida, no? Quan parlàvem de la reconstrucció de ponts, que vostè parlava del diàleg, no? Que no sabíem, com no estàvem a la cuina, no érem conscients, doncs sí, els diferents governs estan o no parlant en aquests moments, no? Un dels problemes actuals que tenim, segurament, senyor Trias, és aquest, no? És a dir, que hi ha un excés de visibilització del que són les postures a nivell de mitjans. Jo crec que els mitjans fem una feina terrible amb això, i afegim amb mitjans xarxes socials i twitters i totes aquestes coses, i això no té la sensació que estan anant en contra del que seria el joc polític...
Després, en determinades situacions, hi ha bones sintonies, fixi's.
A veure.
Nosaltres hem tingut un ministre de Sanitat que políticament jo no estic d'acord amb ell, que és el senyor Illa. Per què no estàs d'acord? Perquè és favorable al 155, és contra la independència, és... Ja dic, escolta'm, això mateix es pot dir de moltes maneres. Pots estar més tranquil, ja està. Però el senyor Illa, que ha sigut ministre de Sanitat, és un ministre que va establir una bona relació amb els consellers de salut de les comunitats autònomes i va establir una bona relació amb Catalunya.
Sí, sí.
Jo sempre dic, escolta, el model sanitari català, que hi ha gent que diu és molt bo i tal, per què es va poder fer? Per la col·laboració estreta que vam tenir, m'hi poso jo davant, per molta més gent, escolta'm, amb en Joan Clos, amb la sanitat de l'Ajuntament de Barcelona, amb en Ferrés, l'alcalde de Sabadell, amb el Royes, l'alcalde de Terrassa, amb l'alcalde de Vic, el Montanyà, bueno, amb tota aquesta gent, amb el de la Seu d'Urgell, el Ganyet, amb la Montsitura, amb... Escolta, hi va haver tot un conjunt de gent que teníem filosofies diferents i que veiem coses diferents, però tots ens vam posar d'acord per fer una llei de sanitat i per fer les coses d'una determinada manera. Sapiguent que en el moment de la votació uns no van votar a favor, però vam tenir la complicitat de dir, escolta, tu no votes a favor, però ho apoyem. Bueno, això... que semblen, hi ha coses d'aquestes que semblen tonteries, però que són molt importants.
Senyor Trias, portem 20 i algun minut d'entrevista i encara no li he preguntat per Ada Colau.
No vull saber res.
Oh, què vol dir que no vol saber res?
No, l'Ada Colau i jo tenim una no bona relació, no sé per què, perquè jo tinc l'acostum de tenir bona relació amb tothom, però la senyora de Colau pues, no té molt interès, és a dir... I la veritat és que ara l'ataquen molt i com que sóc en contra de la filosofia destructiva, és a dir, jo no estic d'acord amb moltes coses que fa la ciutat de Barcelona, però, en canvi, segons quines actituds, és a dir, escolta'm, que la xutxin i que la... Potser ja comés errors i tal, però el problema de la senyora Colau no és si ha fet malament administrativament no sé què o no sé quantos, que bueno, pues ja ho diran al seu dia, però el problema de la senyora de Colau és que a mi no m'agrada com gestiona la ciutat. I no m'agrada... I la discussió hauria de ser si el model que vol aplicar la senyora de Colau va bé a la ciutat. Jo crec que el problema més important i més amb una pandèmia d'un alcalde, a mi em va passar quan vaig entrar el 2011, hi havia un atur del 21%, el problema més important és lluitar contra la pobresa. El problema més important és que la gent visqui bé.
Sí.
L'única manera de lluitar contra la pobresa que existeix en el món, que jo sàpiga, és pues, escolta, que hi hagi treball, que hi hagi activitat econòmica. Si tu vas contra l'activitat econòmica, pues, escolta, això va fatal. És veritat que l'activitat econòmica tu després pots modelar les coses... perquè els beneficis d'aquesta activitat econòmica no se'ls quedin uns pocs. Això estic d'acord. Però intentar frenar l'activitat econòmica, això és un error gravíssim. tan greu que jo crec que la senyora Ada Colau se n'ha adonat que és un disbarat, eh? I comença a fer coses una mica diferents. A mi hi ha moments que em fa gràcia, perquè dic, escolta, aquesta senyora que no deixa fer un hotel a la Diagonal, pues, Passeig de Gràcia, al final es fa un edifici d'apartaments que es volen vendre 4 milions i pico, eh? I diu, escolta, no, no, perquè això nosaltres no podem permetre que això sigui una cadena hotelera que ho faci, que tal. I al final, pues, es fa un edifici, i qui gestiona aquest edifici? I qui gestionarà aquests apartaments? Ah, pues, escolta, el grup Mandarín.
Yeah.
Amb un inconvenient, que fas això i el que no tindràs és el personal que generaria el grup Mandarín si fos això un hotel.
Yeah.
O sigui que són d'aquelles coses que dius, escolta, us heu ficat un embolic, us heu ficat un embolic, eh? I pues, l'atenció a la gent sense sostre, pues, és el mateix. Tu a la gent sense sostre els has d'atendre. Eh? Nosaltres hem d'ajudar la Fundació Arrels i els hem d'ajudar per aconseguir treure la gent sense sostre del carrer, però no treure'ls perquè no es vegi i tal, no, no. Treure'ls perquè els som capaços de reconduir-los, molts gent alcohòlica, molts... Però, escolta'm, aquesta gent els hem de reconduir. Això de dir, no, 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 escolta'm, estiguin al carrer, ja està bé, escolta, estiguin al carrer. I dic, bueno, escolteu, això és de boixos, això.
No. Senyor Trias, torni aviat, perquè jo m'he quedat amb ganes de... Cada tema que hem parlat,
jo si hagués seguit...
Ja està convidat.
Jo, o sigui, si em convideu, estic encantat de venir.
Doncs haurem de seguir xerrant. Podríem crear una secció que fos converses amb Xavier Trias, no? I de tant en tant, no? Doncs anem xerrant, no?
Algun dia vindré, si em convideu, encantat. Però
perfecte.
Jo, el meu paper avui dia, el meu paper no és estar actiu políticament. El meu paper avui dia és intentar ajudar a fundacions benèfiques, i això és el que em dedico.
A mi, deixa'm que li digui una cosa. A mi, la gent, que en sap molt, crec que està molt bé que tingui altaveus, crec que està molt bé que doni la seva opinió, i crec que està molt bé. Jo sostinc, i és una visió molt meva, que la gent que han estat en primera línia política, cada vegada que parlen, tornen a la primera línia política. I això està molt bé. I està molt bé perquè l'experiència és un grau i perquè vostè ha estat i és un gran polític. Senyor Trias, un
gràcies.
Plaer. Moltíssimes
gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Fem una